Són les 9 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Mariano Rajoy ha dit aquest migdia, després de l'últim Consell de Ministres de l'any, que el govern espanyol no permetrà cap referèndum que suposi liquidar la sobirania nacional. El cap de l'executiu espanyol ha assegurat que el seu gabinet continuarà defensant la unitat d'Espanya, la sobirania de tots els espanyols i la igualtat entre els seus ciutadans, així com el respecte a la llei. D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la reforma del mateix tribunal, que preveia, entre altres qüestions, la possibilitat d'inhabilitar càrrecs públics que desobeeixin les seves sentències. D'altra banda, el govern espanyol també és notícia perquè ha decidit ajornar l'aprovació d'un codi de bones pràctiques, per a la banca en relació amb les últimes sentències sobre les clàusules sòl. I hem sabut avui que el grup IKEA construirà a Valls la central de distribució online per a la península i al sud de França. Una notícia, en principi, positiva per al teixit i la dinamització econòmica a Catalunya. També és notícia d'avui que la ciutat de Madrid prohibirà circular els camions entre dimarts i dijous vinents per seguretat i per prevenir possibles accions terroristes com a manera preventiva, segons ha anunciat l'Ajuntament de Madrid. I el president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha elogiat avui la resposta del president rus Vladimir Putin a l'ascensió dels Estats Units a una trentena de representants diplomàtics acusats d'haver influït en l'últim procés electoral de les presidencials. I recordem que comença l'any nou, aquest diumenge. Si aneu amb cotxe, si participeu en alguna festa, molta prudència aquests dies. Us recordem que Ràdio Estel oferirà programació especial amb Nadales i també la festa de cap d'any demà a les 10 de la nit. Que tingueu bona entrada d'any, bon cap de setmana. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel, ara amb la veu dels animals.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia Popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a l'últim programa de l'any de la veu dels animals i la natura. Comencem, com hem fet cada dia, fent un ràpid avanç del programa. Tindrem espai per les notícies, per la galeria de l'expert, pels espais musicals del Manel Casas, i a l'entrevista avui ens acompanyarà l'Andreu Cera. Ell és responsable de l'àrea Natura d'Ecologistes en Acció de Catalunya. I ho farem, com sempre, acompanyats de la Carme Méndez, el Manel Casas i avui la Neus Aragonès, que també s'apuntarà a la taula. Tindrem espai pels seus adopcions i acabarem, com sempre, amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs vinga, comencem el programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic, Mario Ramírez.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tancarà el delfinari del Zoo de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona va anticipar a través de la tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sans, el grup de treball format per diferents entitats animalistes de les que ONG ADA hi forma part, el tancament definitiu del delfinari ubicat al Zoo de la ciutat. Janet Sans va declarar que s'està buscant un nou model de futur pel Zoo de Barcelona, un zoo que treballi per la conservació, que s'especialitzi en la investigació, que treballi el projecte educatiu i sempre especialitzat en la fauna autòctona i amenaçada. No es tracta de quantitat, sinó de qualitat, va puntualitzar. L'alcaldessa Ada Colau, poc després de guanyar les eleccions, ja va ordenar aturar l'ampliació de les instal·lacions al delfinari que s'havien previst en l'anterior govern de la ciutat, que pujaven a més de 10 milions d'euros. L'octubre del 2015 es van acabar definitivament els espectacles amb els dofins ensinistrats. El passat setembre, el zoològic, seguint les recomanacions del Programa Europeu de Conservació, ja va traslladar a dos dels dofins a l'oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. A hores d'ara només hi romanen 4 dofins i en aquests moments es contempla 6 possibles ubicacions que s'estan avaluant. El trasllat dels dofins està previst abans que finalitzi l'any 2018. Portugal millora el benestar animal. El Parlament portuguès ha pres una decisió històrica per la defensa dels animals. L'aprovació, per unanimitat, d'una modificació del Codi Civil per la que s'estableix una nova situació jurídica que reconeix als animals la seva condició d'éssers sensibles, seguint les disposicions de la Unió Europea al Tractat de Lisboa. Fins ara, davant qualsevol reclamació, denúncia o decisió legal, els animals tenien la mateixa consideració de coses. El nou text acordat estableix un estatus legal adequat pels animals, el reconeixement de la seva naturalesa d'éssers vius sensibles i diferenciar-los de les disposicions relatives a les coses. El Partit Animalista Portuguès considera que és un gran avanç i situa Portugal al mateix nivell que països com Àustria, Alemanya, França, Suïssa o Nova Zelanda. El que no ha pogut aconseguir és l'enduriment de les penes per maltractaments i abandonaments. Art escultòric antitaurí. La població de Vià, al Berguedà, ha instal·lat una nova escultura que suposa la tauromàquia i el maltractament dels animals. L'escultura ha estat batejada amb el nom de la vaca de Capulat i tot la semblança amb el toro d'Osborne, el seu autor, Manel Arissó, es desmarca de la política i dels simbolismes. En l'escultura, l'autor ha volgut incloure dues cites lligades a la defensa dels animals. La primera és de Gandhi i diu: «Quan la llei és injusta, allò que és correcte és desobeir». La segona, d'en Víctor Hugo, parla explícitament de la tauromàquia i diu: «Torturar un toro per plaer, per diversió, és molt més que torturar un animal, és torturar una consciència». Com l'expressivitat de l'artista és lliure a la vista de l'escultura, potser per la tramesa del missatge per l'espectador, potser per ser difícil d'interpretar. Exemple de fidelitat. Doncs volem acabar amb una notícia que és el reflex de la tendresa i l'amor d'un gos cap a la seva parella malferida a les vies del tren. Els fets van passar en una població ucraïnesa aquests mateixos Nadals. A través de les xarxes socials, Denis Malafep va assabentar-se de que una parella de gossos portava 2 dies enmig de la via del tren. La seva curiositat el va motivar a cercar el lloc i, en arribar-hi, va trobar una gossa que havia estat atropellada per un tren sense poder caminar. Al seu costat, per confortar-la, es trobava el gos que l'acompanyava. Va ser aleshores quan va escoltar com s'apropava un tren i va poder copsar, admirat, la ràpida reacció del seu company en posar-se damunt de la gossa per protegir-la, al passar el tren per sobre de tots dos. Van sortir il·lesos i, posteriorment, portats al veterinari. Durant 2 llargs dies, el gos havia estat al seu costat donant-li el calor necessari perquè no es congelés i posant la seva vida en perill cada vegada que passava un tren. Podeu veure aquesta enternidora notícia entrant a lavanguardia.com a la secció de Natural. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Els meus gats es barallen molt i no sé si juguen o no. Com ho puc saber? Què he de fer?
La baralla és el joc preferit dels gats, sobretot entre mascles. Aleshores, a vegades els gats juguen a lo bruto, molt a lo bruto, inclús algun gemega una mica, es poden fer una miqueta de mal, però generalment és algo divertit i que per ells els hi és molt bo i els hi és molt positiu. Com ho puc saber? Home, en principi es nota. En principi es nota de que, clar, tu, quan hi ha mal rotllo, ho presenteixes. És a dir, quan els meus gats es barallen i foten el gran espectacle, però després estan tan tranquils i juguen, o estan, dormen junts, o comparteixen, o conviuen perfectament, baralla no és. Una baralla és una cosa que es nota molt. Llavors els gats, doncs, bueno, les baralles doncs, fan aquella bola, si hi és, i boles de pèl, sang a vegades pot passar, menys, però pot passar. Llavors, en principi, és una cosa que es nota amb l'ambient. La gent diu que no ho sé, jo li dic, aviam, però aquests gats després dormen junts, sí. Doncs, escolta'm, no n'hi ha cap ni un de problema. Eh? Els gats, el problema és de que doncs, no s'entenguin entre ells i és una cosa que es nota molt. I es fotrà en guerra, eh? Però pues serà joc absolut.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Demà és cap d'any i vull dedicar aquests espais als que, els anys 50 del segle passat, tenien al voltant de 20 anys, com el Serrat, i que ara ja passen dels 70. I ho faig amb una música que els recordarà aquells temps d'il·lusions, d'esperances i d'enamoraments. L'orquestra de l'Arty Show, amb el seu clarinet, ens ajudarà a recordar-ho. Animeu-se i poseu-se a ballar, que també els vostres animalons estaran contents. Encadenats, escolteu The Continental, aquells que ballaven el Fred Astaire i les Ginger Rogers, i My Funny Valentine.
Oh, La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs ha arribat el moment de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a l'Andreu Cera. Ell és biòleg, especialitzat en biodiversitat i activista de l'àrea de natura d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Andreu, benvingut.
Bon Gràcies. Vista.
Fa pocs dies llegíem a la premsa que, com a conseqüència d'una campanya de participació pública portada a terme per entitats ecologistes, s'ha aconseguit salvar les lleis de protecció a la natura de la Unió Europea. Explica'ns una mica com i per què va sorgir aquesta campanya.
D'acord. Doncs, hola, bon vespre. Aquesta campanya surt en que quan la Comissió Europea, aquesta nova Comissió Europea, després de les últimes eleccions parlamentàries del mes de gener de l'any 2015, si no m'equivoco, o 2015, sí. El Juncker, el conseller Juncker, diu que té intenció...
Que ara plega.
Ah, sí?
Ara plega.
Millor.
O potser no.
Millor, perquè això...
O no ho sé, perquè hi ha un capitostre de la Unió Europea que sembla que es dedicarà a la política alemana. Potser és el Schulz.
Ah, potser sí.
Podria ser el Schulz, deia, sí. Així m'he equivocat.
Doncs sí. Doncs el Juncker...
Perdoneu,
El Juncker va dir que volia fer una cosa que era fer una fitness check. És a dir, que és revisar totes les directives actuals europees i reduir-les. És a dir, les dues grans directives que tenim de natura a la Unió Europea, que són la directiva d'aus i la d'hàbitats, convertir-la en una i, a més, més reduïda. I això diria, bueno, podria estar bé, no? Però realment aquí hi ha un rerefons important. I és que, per exemple, la diferència entre la directiva aus i la d'hàbitats és que la directiva aus, sempre, si hi ha una zona protegida d'aus, no es pot fer res. En canvi, a la d'hàbitats, segons la llei, diu que sí, que si és d'interès públic, sí que es pot fer alguna cosa. Llavors, el que Juncker volia fer era fusionar aquestes dues directives, però sempre tendint cap a la més permissiva.
Clar.
Per fer coses econòmiques.
O sigui, que hi perdíem, d'alguna manera. Bé, perdíem...
Es perdia a nivell de conservació i de protecció de la natura.
Aclareix-vos una mica, almenys jo no ho acabo de veure clar, hàbitats. Què vol dir hàbitats? D'animals o hàbits humans?
D'acord, us expliquem, sí. Quan parlem de directiva d'hàbitats, no?, que fa la Unió Europea, que és l'any 90, si m'equivoco, 92, directiva d'hàbitats, sí. El que fa és reconèixer uns hàbitats, és a dir, un conjunt d'ecosistemes, entès amb plantes, animals, fongs, qualsevol cosa, que són d'interès comunitari, és a dir, que són importants per a la comunitat europea, per als seus serveis, perquè donen conservació a aus importants o al llop, o a l'os, o a plantes que són d'interès comunitari. Llavors, el que fa aquesta directiva és protegir-ho. Per exemple, una d'aquestes proteccions seria la xarxa Natura 2000. Per exemple, que és molt habitual a Catalunya.
Espanya se n'ha beneficiat moltíssim.
No, jo crec que més Catalunya, que un terç del territori català és la Natura 2000. I gràcies a això tenim tot un sistema de gestió i protecció de la natura que en cap altra regió a la Unió Europea es té. Encara que després parlarem de si això està bé o si funciona bé.
No sé si ens donarà temps, però en tot cas jo prenc nota perquè tenim que investigar molt d'això.
És interessant, això. Llavors, què passa, no? Doncs, i a més, la Comissió Europea diu, vale, fent aquest fine check, preguntem a la ciutadania què en pensa. I va ser un perfecte. Llavors, totes les grans organitzacions ecologistes de tot Europa es van fusionar i van fer... enviar sol·licituds, a dir, això no pot anar així, ha d'anar així. I vam aconseguir 520.325 ciutadans dins d'aquesta campanya per dir-los, Juncker, això no volem així. Volem que es protegeixi com ens ha fet fins ara.
Es va fer com una iniciativa popular, ciutadana?
No, és
no perquè tindria que ser un milió.
No. Són 500.000, per això ho preguntava.
Sí? És una... Dins el projecte de Fitness Check hi ha una part de participació de la ciutadania.
Sí.
I tu que fas és dir que això ho vull així. És que és una participació pública. Diuen que a Fitness Check hi ha participació pública, també hi ha els estats, que els estats també han dit coses, per exemple, l'estat espanyol també es va ficar en contra després de tota aquesta iniciativa de la ciutadania, va dir, també estic en contra això del Juncker. És a dir, hi ha hagut una resposta massiva per part d'actors públics i actors també polítics de dir, no, això no pot ser així. La directiva Hàbitats i la directiva Aus tenen les seves mancances, han tingut coses molt positives. Llavors s'han de mantenir i, a més, s'han de potenciar. I si voleu, podem parlar de les coses positives que ha fet la directiva Hàbitats aquests 20 anys per entendre, no? Per números, que a vegades sembla que preguntem molt de lleis, d'això, però no sé com funciona,
no? El que hem de fer és que els nostres oïdors entenguin què és el que els volem dir d'una forma planera.
Per exemple, és que... I
perdona, tens raó, Manel, és un millor a Europa. Estava confonent amb Espanya.
Sí, doncs, per exemple, perquè ens entenguem, des de l'any 1700 fins ara s'han extingit el 60% d'espècies d'animals i plantes a la Unió Europea.
Déu-n'hi-do, és molt, és moltíssim.
És moltíssim. Les poblacions de papallones, des de l'any 60... No, perdona, des de l'any 90 han caigut un 60%. Per exemple, els mars segueixen sobreexplotats. Sí. I tot això, amb les directives europees, ho hem intentat parar-ho, reduir-ho. Per exemple, com reduir, per exemple, això, no? Per exemple, si parlem de l'inx ibèric, l'inx ibèric, la protecció és gràcies a l'activa Hàbitats. I, a més, les seves poblacions han crescut en aquests últims 20 anys. Sí. Per exemple, el llop igual, l'os igual. Gràcies a l'activa Hàbitats podem tenir models de gestió d'aquestes grans...
Sí, però els llops els maten. I el lynx, malgrat la seva protecció, els van matant. Costa molt.
Ens hem d'entendre que abans d'activa Hàbitats això era molt pitjor. És a dir, m'arriba a extingir el llop en moltes parts d'Europa, per exemple. I ara, gràcies a l'activa Hàbitats, podem, a partir d'aquí, tornar a pensar-nos en una reintroducció, amb unes lleis que permetin una protecció al llop, a l'os, etcètera, no? És a dir, clar, però això dius, està molt bé, però són pocs avanços, no? Queda molt més avanços. I és perquè aquestes directives són molt laxes. O sigui, que fan és protegir poc, en el fons, el que fan és... Sí.
I després aplicar-les.
Aplicar-les. El problema és aplicar-les. Sí. Per exemple, quan diem xarxa Natura 2000, que és una xarxa, en fons, ho he d'entendre com Catalunya... Catalunya, no? Aquest triangle famós. Doncs un terç és xarxa Natura 2000 i dius, uau, tot està protegit. No, què és? Protegit o no protegit? Un terç de Catalunya són les muntanyes. Totes les serrades, serrades litorals, litorals, Pirineus, tot això són la xarxa Natura 2000. És a dir, els llocs on no construïm, on no hi ha activitat econòmica important, agrícola o industrial o ramadera, doncs no hi ha xarxa Natura 2000. És a dir, és allò de jo protegeixo en un lloc sabent que a l'altre faig el que vull.
El mar també està protegit?
Un 4% només.
Només?
Sí, excel·lent un 4%, o sigui, molt poca cosa. Penseu que el tema està en qui té competències per fer això. Per exemple, el tema de tirar hàbitats en temes de 6-2000 ho té la Generalitat. Per exemple, la Generalitat quasi bé no té quasi bé competències amb el mar, perquè té un ministeri. Clar. És a dir, aquí tenim un tema també de competències, no?
Hi ha la llei de costes, tot
això. Exactament. O sigui, depèn molt de l'administració i de com ho gestiona i de quina voluntat té. I el mar és un dels principals problemes.
Home, un 4%,
em sembla. És molt poc, és molt poc. Sí. Són coses aquestes...
Exacte. No, no, això i res.
També cal entendre que el mar fins ara... O sigui, el mar és un hàbitat gran, molts hàbitats junts, que està sempre oblidat. O sigui, mai s'ha vist. És el típic lloc on els humans pensem que és com una gran paperera o com una gran caixa d'on traiem peixos. Sí. És aquesta imatge del mar, en el fons. És a dir,
és un dipòsit. És un dipòsit inesgotable, segons per moltes
coses. Extreure i de ficar. I això és una cosa que sí, amb l'última directiva de pesca s'han de canviar coses, també a la Unió Europea, per sort, però, bueno, queda molt. És, a més, un també canvis de fons, de visió, no?, de què és el mar. Per exemple, dic mar, eh? Quan jo parlo de la Terra, dic valls, dic muntanyes, dic serralades, dic rius, i després dic mar, no?
Ja.
Llavors, però el mar també hi ha molta cosa més.
Andreu, precisament tu, quan estaves parlant d'això, de que s'ha guanyat, perquè d'alguna manera doncs s'ha fet prevaldre de que cal conservar-ho amb aquesta directiva, i estaves parlant de que aquí al territori, per exemple, representa que el llop, l'onso i tot això es podran fer programes, però ara mateix tenim una protesta superrecient de la Unió de Pagesos que volen fer una manifestació en contra del onso i del llop, de les reintroduccions. Llavors, aquí, a veure, hi ha un conflicte d'interessos i no ens posarem d'acord. I sembla que la natura és com un xiclet, que un es tira per un cantó, l'altre es tira fins que es trenca el xiclet. I aquí, a veure, perquè és que anem una mica despistats tots.
Anem molt despistats.
Perquè ens creiem que som els reis de la natura, que nosaltres podem fer i desfer el que volem, i aquí tenim els desastres que
jo
tenim.
Jo crec que l'exemple...
Llavors, com reaccionem?
Mira, un exemple molt clar és... Jo crec que quan tens la teva hàbitat per introduir-ho, no? Hi ha un article que és l'article 6, que és el famós article 6, d'hàbitats, que diu que es pot... que hem de protegir les zones d'hàbitats protegides sempre i quan no hi hagi raons imperatives d'interès públic.
Ja. Sí, ja
estem. Està aquí.
És l'excepció.
Ja
l'excepció de sempre.
Estem tots acostumats. Estem aquí. Cada dia hi ha l'excepció aquella que s'ho carrega tot. O sigui, tot l'articulat queda inhabilitat per un article.
I això què vull dir? Això què vull dir?
Fantàstic.
El llop. Parlem del llop. No? És que, en el fons, això, parlem de l'os. I és a dir, el qui decideix fer la introducció, que és la senyora, en aquest cas, perquè és la competent a Catalunya... de qui rep influències i per què decideix fer coses o no fer coses. I després també, que diem, l'interès públic. L'interès públic és una cosa subjectiva, no? Sí. Que després sí que ho podem valorar amb números, no? Temes econòmics, no econòmics. Els pagesos, per què diuen si el llop o no el llop? Hem d'entendre quin és el model actual de la pagesia, el model actual de la ramaderia. També hem d'entendre quina cosa interessant és que el comunicat amb els pagesos es diu que només hi ha problemàtica quan hi ha llop. Quan realment coneixem gent d'altres comunitats autònomes, com Castella i Lleó, on el llop mai s'ha extingit, mai s'ha extingit, que hi ha coexistència de ramaderia i de llop.
S'està aprenent a coexistir, diríem.
Bueno,
en alguns llocs.
És un lloc...
Altres no els deixen treva, tampoc.
Sí, però és un lloc on mai va haver-hi una extinció de llops.
No, exactament.
Per tant, això és interessant.
Sí, sí, és molt, molt.
Els llocs on hi ha hagut una extinció de llops, quan hi ha una reintroducció, hi ha un conflicte. I és curiós, això. És culpa del llop o és culpa de l'humà?
No, segur que és culpa nostra.
Sí, però fixa't.
Estudis, per exemple, eh?
Aquí tenim ara aquest greu conflicte, però hi ha el conflicte que genera, per exemple, la indústria de la cacera, que repobla gran part del territori posant reintroduccions, reproduccions dins d'aquests acotaments i alliberaments d'animals que venen de les granges per ser matats al cap d'unes hores. Llavors, això a on queda? Com queda? A on l'emmarquem, aquest tema? O sigui, el llop nivel·la'l, eh?
Però això, aquí l'important... Espera'm abans, amb el Manel, abans d'entrar. Jo crec que aquí l'important és que ONGs com ADA, per exemple, no? O Coses en Acció, altres ONGs, facin la feina de dir, ep, això no s'està fent bé. És a dir, aquí necessitem la força...
El que necessitem és que s'escolti.
Sí, però escolti, però sense nosaltres... O sigui, hi ha actes impunes que passen... en aquests últims 30
dècades. Però és que això
és aquest silenci que hem d'intentar.
Jo crec que la cosa comença a canviar una mica. Hi han flaires noves.
Ah, sí.
Sí, tu creus, Manel?
Perquè sí, perquè és que s'ha arribat a un concepte que potser es tindria que aclarir, en què, per dir-ho i repetir-ho, no és perquè sigui veritat. Diuen, els caçadors són els conservadors de la natura. I això no és veritat. Poden ser-ho en certs casos, molt limitats, però en general no són els d'això. I menys ara, cada vegada més, que la cosa s'està, com si diguéssim, comercialitzant en uns sentits que no té res a veure amb la conservació de la natura.
És que, a més, Manel, els millors gestors i conservadors de la natura és la pròpia natura.
Sí, no cal que la conservi.
No cal que ningú la gestioni.
Jo crec que això vosaltres potser ho explicaríeu millor, jo crec, perquè recentment el Coses en Acció a nivell confederal ha tret un informe sobre la caça, desmentint les 7 veritats de la caça, no? Dels quals, que és una controladora de les poblacions d'ungulats o d'altres animals...
Descontroladora, més
aviat. Que desmenteix això. I m'encanta molt una conclusió que diu... que la caça no és un instrument de gestió de la natura, sinó que la caça és una activitat econòmica i social...
Cada vegada més.
Que abans es donaven suport amb la idea de que donaven subsistència als humans. Exacte, això ara sí, ja s'ha acabat, per tant, aquest argument ja no poden utilitzar-lo. No. Ara utilitzen l'argument que són una funció social...
Sí. Això és el que ens volen col·locar,
ara, que hem d'intentar desmuntar.
Jo no la veig. Explica'm aquesta socialització.
Bueno, és el que...
És el que ens volen vendre.
És el que, quan tu llegeixes els documents públics o els comunicats de certs col·lectius, diuen això, que és la funció social que fa la casa.
Sí. És a dir... Però ho expliquen.
No.
Ho anomenen. Això. Que ens ho perquè així ho podrem assolir o no, o assabentar-nos.
És una autotitulació, que nosaltres som nosaltres els que demanarem ara explicacions, l'argumentació del per què.
Home, soc bastant incapaç d'entendre quina funció social pot tenir.
La seva funció esportiva apareix, passar-s'ho bé.
Sí, exacte. Una funció de passar-s'ho bé.
Això estic molt d'acord amb tu, perquè és el que Manel diu. Que és, i això el text ho diu, la conclusió diu, per això en el futur es veu que cada dia més la societat va cap a una manera que no entén això.
Exacte.
És a dir, estem anant cap a una societat que ja no entén les justificacions que donen els col·lectius de casa i els que defensen. Per tant, això...
No estem tan perduts.
Ja hi ha esperança.
Jo lligant amb el que dius tu d'esperança.
Comença el moment en què hi hagin altres vents i se'ls pugui explicar altres arguments, que també els boletaires poden anar tranquils, que els excursionistes poden anar... Els excursionistes puguin anar tranquils. Els fotògrafos de natura puguin anar tranquils i que la natura estigui una mica més tranquil·la.
Potser el sentit comú començarà a imparar una miqueta, a poc a poc.
Sí, una part de culpa és nostra, de tots els ciutadans, perquè no demanem prou explicacions. A vegades també
No se l'ha informat com tenia
que estar informada. Potser que no sentim l'agressió...
Que no interessava que s'informessin.
Sí, però fins que no detectem l'agressió i reflexionem, a vegades ens passa per alt, són moltes coses, i ens passa per alt. I la natura, clar, sortim quan sortim. Sí. I llavors, fins a llavors no detectem els problemes.
Sí, a més també és una cosa que hem d'anar treballant. I crec que des de les necessitats de les ONGs o des dels col·lectius que traiem amb temes de diversitat, en el fons també és un rerefons important. És a dir, ens estem trobant en un món amb una crisi global i hem de saber adaptar-nos a això, sent conscients, de lo que hem fet fins ara, que no s'ho diu poc. Hi ha aquestes dades de destrucció de grans mamífers, de plantes i tot això. Per tant, hem d'anar a construir una societat, que és molt complicat, però jo crec que estic molt d'acord amb la Carme. A vegades hem de donar explicacions, perquè a vegades fins i tot els propis gestors són ignorants de lo que estan fent. És a dir, i amb el bon sentit de la paraula d'ignorant, És a dir, que és perquè no s'ha explicat que pot haver-hi una alternativa a la funció social de la casa, per exemple. I és una feina que cal fer, que sí, que és molt complicada i que a vegades gent com nosaltres ens trobem que tampoc som els grans experts, perquè, però som algú que intentem ja burxar, intentar buscar explicacions, intentar llegir, escoltar, anar a xerrades importants.
I quins són els experts, veritablement?
Jo crec que no n'hi ha experts, veritablement. Jo crec que hi ha...
Els científics?
No, tampoc. És una cosa...
La gent de la universitat?
Jo crec que en ciència... I quan parlem de política, hem de ser molt curosos amb aquest tema. I jo crec que l'interessant és saber capaços de veure els diferents parts implicades, els actors implicats, les quals, un, són els científics de la universitat, són els actors implicats, en aquest cas, perquè ens donen dades i tot això, però jo crec que les decisions polítiques s'han de prendre també amb una ètica. I això la ciència, que sí, que la ciència també té una ètica, no? Però l'ètica no es construeix des de la ciència, es construeix des de la societat. I tothom sabem els casos de justificació de la ciència amb coses que èticament són inacceptables. Per tant, la gestió política s'ha d'aprendre.
Jo sempre que parlem de tot això, em ve a la memòria, recordo el tema del Laudato Si del Papa, que són frases que aquí anem repetint a cada programa, i si l'has llegit veuràs que és un document força important, perquè a més ha comptat amb la col·laboració de 200 especialistes amb el tema. Doncs hi ha una de les frases que nosaltres subraiem que diu que per la natura té que existir un organisme que estigui per sobre, per defensar-la en la natura, per sobre de tots els interessos. És a dir, que tingui més poder
i que estigui, no estigui subjecte a les pressions econòmiques, financeres, etc, etc, etc. Llavors, no ho tenim, aquest organisme, i es tindria que crear, i que no es doblegués davant les coses. És que la natura necessita el seu advocat, i aquest advocat tindríem que buscar-lo amb aquesta forma que s'assenyala amb el document de Laudato, per exemple, no? És una idea.
Pot ser una via, sí, sí. Sí. Pot ser una via, però jo crec que...
Perquè jo crec que també tots estirem d'un cantó de l'altre, però...
Jo crec que aquesta idea va lligada, potser similar, aquesta idea similar, no?, que dius tu de crear un...
Jo dic perquè és una frase que crec que és interessant.
Sí,
no?
Que jo crec que, i més, el refons que porta, que és aquesta idea de dir, l'actual societat, o entesa, com la societat occidental en què vivim nosaltres, no està fent les coses correctament. Per tant, hem de trobar-hi una solució, un sentit, que pot ser des d'un gran organisme que sigui, o pot ser canviant una manera d'hàbitat d'un sistema econòmic diferenciat. Per exemple, som conscients que el mateix que pateix la natura també pateixen també les dones amb temes de, per exemple, que diríem, de que sempre anem contra la natura. Perquè la natura és com els hem d'explotar els recursos, i això no pot ser...
I la natura és la nostra mare.
Sí, per tant.
El Jesús Mosterín sempre diu, un gran filòsof, sempre diu que nosaltres no som fills de... No sé com diu, que som fills dels arbres, al cap i a la fi. Sí, que no som fills de...
Però el que deia la Carme i el que estaves dient tu és molt important. La societat està canviant i se'n dona compte, però potser el problema és el que deia la Carme, que s'han d'aplicar i potser és aquí. I no s'apliquen. Aquí és on està. I aquí és el que hem de lluitar. Perquè
llavors que falta molta feina conjunta amb les administracions.
No s'aplica per interessos econòmics.
Per això és el que s'ha de lluitar.
Això és cada vegada més important i les multinacionals són més poderoses.
Lluitar contra això és molt difícil, no?
Són les multinacionals, els governs s'arronsen perquè tenen por, en fi.
Però com lluites contra això?
Però, Blanca, també és difícil perquè la desinformació.
Sí, està clar.
És una cosa que aquí sempre reiterem la mateixa queixa, no? Quants programes veiem que es debati el tema del medi ambient? Jo veig a vegades programes de molta difusió, de molta audiència, i observo quan es toca el tema de medi ambient, el mateix conductor navega molt i se li nota, té una gran inseguretat. Per què? Perquè ell no, la mateixa informació que rep de la política no rep res del medi ambient de la natura.
Menor.
I quan té que fer l'entrevista o té que portar el tema sobre la taula, ell mateix se troba insegur i això es nota.
I tant.
És que això és, jo crec que un dels temes que sempre...
Cal que el periodisme també amb aquest aspecte se reafini.
Molta feina des de les bases, no?
Sí.
Escoles, periodisme,
sí,
tot arreu.
I a més, en qualsevol conveni que signem de diversitat a nivell internacional, sempre ho diu. El punt primer és transversalitat en qualsevol tema d'afer social o polític. És a dir, el medi ambient no és un tema sectorial.
No, clar, no.
I això és una cosa que, des d'altres sectors de l'àmbit públic, no ho entenen. Tu els dius, no, és que has d'incorporar les tesis...
A tot, sí.
Tesis sobre conservació, sobre diversitat, a qualsevol debat.
Sí,
és a dir...
Universitari, elemental, bàsic...
Quan parlem de desenvolupament econòmic per parlar-ne de la industrialització de la comarca del Vallès, que ha d'incorporar la diversitat. Com? Ah. No, és que s'ha d'incorporar...
És que està lligat.
Està lligadíssim.
Clar.
I això és una cosa que falta.
Però, bueno, és que si tu sents parlar als polítics, parlaran de moltes coses, moltíssimes coses... Però quantes vegades surt el medi ambient?
Per exemple, a les campanyes electorals molt poques.
Exactament.
Ni a les campanyes.
A les últimes campanyes. Això semblava així de resquillo una mica, però res de res. Sí.
I a més tendeix a lo tècnic, que és aquell debat que no volem entrar-hi. És a dir...
Són quatre frases. No, prohibirem el fracking.
Sí.
No, direm...
Ja està.
I ja està com una cosa...
Explica-li a la gent el que és el fracking, el que significa les coses.
A la gent li passa per alt, això.
Perquè no sap...
Perdoneu, un polític que n'ha parlat molt és el Trump, però clar...
Bueno, ho ha negat, fins i tot.
Ho ha negat. Vull dir que sí, el que... No? Clar, és que si l'únic polític que en parla diu el que diu...
Sí.
Ha negat que era un invent.
Ho vol perpetuar...
Sí.
Estem arreglats,
sí, que estem arreglats.
Serà interessant, això del drama en el futur. Jo ho veig amb molt interès.
Sí.
Sí, perquè hi ha gent que diu que potser no quedarà una mica en...
Sí, però a mi em fa por,
moltes de les coses que dir no podrà fer.
Jo crec que fa
ser increïble.
Sí, però de moment està posant unes persones que...
Déu-n'hi-do,
les persones,
sí.
Bueno, doncs se'ns ha acabat el temps. Se'l creu. I tallar així, però és que el tècnic em diu ja, prou.
Doncs sí. Diem allò d'ecologista, si algú es vol posar en contacte per informar-se de tot això que diem.
Tu mateix, Andreu, com ho podem fer?
Des de les nostres plataformes, diem-li, de Twitter i Facebook, o si no, entrant a la pàgina web d'Ecologistes en Acció, googlejant Ecologistes en Acció, trobareu la pàgina web i amb el contacte. No és fàcil.
No és complicat.
Ara mateix, com està la cosa, que tendeix a fàcil. O si no, en qualsevol acte, en qualsevol debat, hi som sempre.
Penseu que hi ha coses molt interessants, que val la pena.
Molts temes, toquem molts temes, des d'aigua, medi ambient, contaminació... agricultura...
I si alguna cosa els hi afecta, als oïdors, potser trobaran respostes.
Sí.
Perfecte, Andreu, doncs moltes gràcies.
Gràcies per la presència.
Bona nit, adéu.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant temps passats que voldria que fossin bons records, que ens ajudessin a entrar en aquest proper any 2017 i futurs, i que tots els d'aquest programa desitgem que siguin piadosos amb tots nosaltres, també. Animeu-vos a ballar, perquè ara escoltareu All the Things You Are, Totes les coses que són tu, i In the Still of the Night, En el silenci de la nit. Fins a la propera, si Déu vol, i molt bon any 2017.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs ja tenim a la Neus per aquí, perquè és moment de les adopcions, com la música indica, com sempre, Neus.
Hola, Blanca, bon vespre.
Bon vespre.
M'has delatat a la sintonia, les adopcions. Doncs pues avui serà una mica especial, Blanca.
Per què? De què es tracta? A veure.
Explica'ns. Doncs mira, estem al mig de les festes nadalenques.
Ben bé al mig, sí.
I molts possiblement ja deuen d'haver començat la Carta als Reis. Tu com ho portes, això?
Ai, la tinc al cap. La tinc al cap, però em falta seure, escriure-la
doncs
i portar-la.
Escolta, escoltem tots ben atentament.
Va, vinga.
Doncs mira, hem pensat que és un bon moment per tornar a recordar el que sempre estem dient, que els animals no són una joguina i que, sobretot, cal adoptar abans de comprar.
Sí, és que moltes vegades potser no tenim en ment, no?, que portar un animal de companyia a casa doncs comporta moltes responsabilitats pel seu benestar i també obligacions legals, censar-lo, identificar-lo, posar-li el xip i la xapa... Són...
Exacte.
Moltes coses.
Moltes coses. Per tant, és molt important que ens ho plantegem molt bé, amb seny, el que suposa prendre aquesta decisió. Cal reflexionar-ho tots plegats, tots des de la família, perquè al moment que entri un animal de companyia a casa, ha de ser un mes a la família.
Clar.
I, malauradament, Blanca, la majoria d'abandonaments són conseqüència de la responsabilitat de les persones. Uh-huh. I el que no volem és que aquest cadell, ja sigui gos, ja sigui gat o qualsevol altre animaló, fruit d'haver estat un regal sorpresa o potser una compra compulsiva ara per aquestes festes, acabi al cap d'uns mesos abandonat.
Clar. I, com deies, doncs, l'opció és sempre adoptar abans de comprar, eh? Donar-li una segona oportunitat a aquest animal que ja ha estat abandonat i que és el que fem aquí des dels seus adopcions cada setmana.
Amb els programes, exacte. Els programes. I també recordar als nostres oïdors que es poden fer voluntaris d'un centre d'acollida o protectora. Això què vol dir? Doncs poden portar aliments i ara que fa fred portar roba vella, mantes, qualsevol cosa d'abric. I, evidentment, seguint el protocol que tinguin establerts els centres, doncs poden treure a passejar els animalons, rumar una estona amb ell, donar-los aquella miqueta de carinyo que els hi fa falta.
O també fer de família d'acollida, eh? Que també és una altra opció de voluntariat que permet acollir un animal temporalment. Hi ha moltes maneres d'ajudar, no només s'ha d'adoptar.
Exacte. De totes maneres, ens agradaria dir que l'adopció és un acte de solidaritat envers un ésser necessitat.
Uh-huh.
I, bueno, si volen més informació per adreçar-se al centre o la protectora que ells tinguin al costat, a la nostra web hi ha un llistat de protectores, oi,
doncs
Blanca?
Doncs sí, heu d'entrar a www.adaong.org, ADA amb dues Ds, i clicar sobre la pestanya que posa informació. I recordeu també que a la pestanya de SOS Adopcions a la web de l'ADA hi ha informació dels gossos i els gats dels que hem anat fent difusió en aquests programes.
Veuran les fotos, allà tenen tota una relació. El telèfon de l'ADA també, si volen contactar.
Sí, i si no, truqueu 902-1976-00.
Doncs esperem que amb tots aquests consells, entre tots aconseguim la tinença responsable que es mereixen els nostres animals de companyia.
Aviam, si hi ha sort.
Ens retrobem amb tots vosaltres el proper SOS Adopció, que ja serà el 2017.
Que lluny, eh? L'any que ve.
Bon any a tothom.
Bon any, Neus.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas...
Doncs fins aquí acabem el programa. Avui, una hora més tard de l'habitual, us deixem amb el bàsquet i res, aprofitem per desitjar-vos un feliç any 2017. Ens trobem l'any que ve a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.